Everybody needs good neighbors. Just a friendly wave each morning helps to make a better day. Neighbors need to get to know each other. Next door is all.
Bueno, avui és un gran un honor, anava a dir plaer, però no, és un honor tindre el convidat que tenim. És una persona que va néixer el 26 de juliol del 47 a Barcelona. A quin carrer has viscut tota la teva vida? La teva infantesa, a quin carrer l'has viscut? Senyor Jordi Sierra i Fabra.
Hola, com esteu? La meva infantesa, fins als 6 anys i mig, al carrer Còrsega, sí? Entre Balmes i Enrique Granados.
O sigui, Eixample.
Eixample. Als 6 anys i mig em van mudar al Valle d'Hebron, que era l'alta punta de món.
Sí,
el meu carrer era l'últim, ja venia el Tibidabo després.
En allà, aquelles èpoques, sí que era la punta de
món. Era l'alta punta de món.
Sí.
I després, als 22 anys, ja quan em vaig, 23, quan em vaig casar, ja em vaig anar a un dels meus tres següents pisos.
Sí, que has viscut a cinc puestos.
Sí, els últims tres, perquè com que tenia tants discos, o tirava un fill o tirava un disc.
I què vas fer?
Em vaig canviar de casa. Em sabia greu tirar un fill, ja que m'havia costat de fer els dos,
sí.
I tirar un disc, això era imperdonable. Així que em vaig canviar de casa tres vegades, fins que vaig trobar un pis gran, sí. On cabien tots els discos.
Fem una petita presentació per a la gent que no et conegui. Vale? Neixes a Barcelona, com hem dit. És escriptor de literatura infantil i juvenil, a part d'altres coses.
Bueno, de tota mena, he escrit novel·les, de música, de tot.
No, això ja ho repassarem.
Tot el que sigui escriure.
Perquè la teva trajectòria literària és impressionant. Has guanyat un fotiment de premis, que també els repassarem, no tots, evidentment, perquè no tindríem programa.
Els 55 no acaben.
I de llibres, o sigui, que la bibliografia és tan bestial que la repassarem per sobre només amb unes
quantes. És impossible, he publicat 550 llibres, eh?
Sí, es diu molt ràpid, això. Escolta, al 55 tens un greu accident.
Sí, a través del pont de Vallcarca, si algú passa pel pont de Vallcarca,
sí.
I veu el carrer Gomis 22,
sí.
Una casa rosa que des del pont de Vallcarca està mirant cap a la muntanya, es veu a mà esquerra, allí vaig creuar un vidre, una porta de vidre, i vaig quasi perdre el braç esquerre, em vaig quedar sense els tendons de la mà esquerra, me'l fan poder recuperar, sense nas, em va quedar el nas sencer, me'l va tenir que cosir, i em vaig fer tot el cos, un fotimer. Tenia 8 anyets, anava a pantaló curt, vull dir, em vaig quedar tot el cos. Sempre dic que, a part dels forats normals, en tenia 40 més, vaig guanyar la Lliga aquell any, de tants punts que em van donar, vaig guanyar la Lliga, tenia més punts que el Barça. Així que, sí, vaig quedar com un colador.
Escolta, el 59, segons la teva biografia, que la tinc aquí davant, primera novel·la llarga de 500 pàgines, després d'altres de 100 o més pàgines.
Sí, llarga.
Però quina edat tenies aquí, si tenies 12 anys?
Llarga, 12 anys, clar, però és que amb 10 anys ja feia novel·les de 100 pàgines. I a més estan, jo tinc aquí a Barcelona la Fundació Sierra
i Fabra. Sí, que d'això en parlarem també.
El Centre Cultural Estrassans, en el Museu de la Fundació, ja hi ha un museu, hi ha les meves novel·les que jo feia amb 10 i 11 anys, de 100 pàgines, a mà. Evidentment, si avui en dia seria molt més, però un nen per mi, jo eren 100 pàgines fetes a mà, petitetes com les que la llegia jo del Silver Cane, de Nel Curtis, de l'editorial Bruguera, aquelles petitetes. Llavors en tinc moltes, estan exposades a la Fundació.
I de què tractaves amb 12 anys?
Policiaques, era el que llegia. Jo llegia llibres de l'Oeste, de marcians i de gàngsters, i feia novel·les policiaques. Vaig començar fent novel·les policiaques.
O sigui, tu eres de dictar el Zanegrei?
Bueno, no, jo era fidel del Silver Cane, el Fidel Prado, el Donald Curtis, el Silver Cane va ser el meu millor amic, el Paco González de Desma.
Què dius ara?
Per tant, vull dir que hi ha coses divertides. També dibuixava molt bé. Tinc dibuixos a la Fundació, al museu, amb 8 anys, amb 8 anys un nen fa palotes.
Sí.
I jo era capaç de copiar un Capitán Trueno exactament amb un full del costat.
Què dius ara?
Dibuixava, i més com que tinc una mania, li posava la data a tot. O sigui, la prova de que tenia 8 anys és perquè hi ha data dels dibuixos. Feia un dibuix 14 de maig del 54, 18 de juliol del no sé què. Li ficava la data. Per tant, tot el que tinc ho puc demostrar. Igual que tinc tota la meva vida dia per dia documentada, puc explicar cada llibre, quan l'he fet, com l'he fet, a on l'he fet, per què l'he fet, tot, ho tinc tot documentat. Quan era nen li ficava la data a tot. Per tant, aquests dibuixos, aquestes novel·les de 100 pàgines, estan documentades.
És increïble, eh?
Era un tio raro, ja està. I amb 12 anys vaig fer aquest llibre de tantes pàgines perquè em van dir a l'escola que era inútil, que mai seria escriptor, que no somies, i aquest va ser el detonant perquè digués, ara veureu si soc, si faig un llibre gruixut ho aconseguiré.
Eres bon estudiant?
No.
I per el que he vist ja em semblava que em vas dir el que m'has dit.
No, era horrible. A més, una escola franquista, repressora, els que érem diferents. Per què vaig convertir amb el meu germà gran, el John Lennon? Perquè un dia el John Lennon va dir, jo era diferent, per què no ho veien? I vaig pensar, cony, igual que jo, si era diferent, per què no ho veien que era diferent?
I has escrit, vas tindre un gran èxit amb un llibre que es deia El joven Lennon.
Sí, clar, va ser el meu homenatge quan el van matar. Vaig pensar que seria maco explicar la seva vida quan era nen, com amb 15 anys, el seu somni va ser crear els Beatles.
Sí, 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 no és increïble. El 64, batxillerat superior, estudis d'aparellador de nit i treball de dia en una empresa de construcció.
Sí.
Carai.
A Gràcia. El carrer Topacio 21, al costat de la plaça del Diamant. 5 anys i mig tragant merda amb una empresa on era l'últim mono i molt dur, perquè tot el dia treballant, estudiant per la nit. Van ser 5 anys i mig, tots els anys 60, dels Beatles, dels hippies, tot això em vaig perdre.
Sí, 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 perquè era...
Amb traje i corbata, anant cada dia a aguantar el que vaig aguantar.
Perquè aquí ja existia una petita moguda dels Mustang, Sirex, els Salvajes...
Això a mi se'm va passar per sobre. Home, jo la música ja m'agradava molt, em vaig ficar al món de la música en seguida. Quan era nen tenia que llogar els llibres, no tenia biblioteca al meu col·le ni al meu barri. Venia pa sec, sortia de l'escola, diaris vells, andava amb dos rals, i així tenia al meu barri una llibreria de segona mà. I cada dia llogava un llibre per dos rals per llegir. Clar, eren llibres cutres i horteres, com he dit abans, era cosa,
sí, sí,
però, vull dir, pura morralla. Quan arriben els Beatles, jo tinc 16 anys, i clar, els discos, no, primer toca discos, no, fins a les 66, amb 19 anys no vaig tenir toca discos. Però després els discos no es podien llogar, s'havien de comprar,
cash.
Sí. Jo m'anava cada dia a treballar a l'escola, vivia al peu del Tibidabo, m'anava al passat del dimarts a treballar, després a l'escola de prelladors, a la Gran Via, cada dia em fotia a peu 10 o 15 quilòmetres per estalviar el bus i el metro. I sabte per la tarda em podia comprar un long play, un disc gran, cada setmana. M'anava a la botiga de discos i em sentia cada setmana els 10 discos que sortien bons, però cada setmana sortien 10 de bons, eh? Jo en podia comprar un, però me'ls sentia tots per escollir el millor. Què passava? Que tenia una memòria d'elefant i tenia bon gust i recordava cançons, músics, guitarristes, bateries, estudis de gravació, tenia bon gust, deia això serà número 1, això no serà número 1, això serà top 5, i això em va permetre després poder escriure de música. Sabia, sí, sí, de música, sabia escriure, vaig escriure de música.
Recordes el primer disco que vas comprar?
Sí.
Increïble.
Com no puc oblidar que me'n vaig anar a Andorra a comprar tota la discografia dels Beatles?
Tota?
A Andorra!
Tota. Que vas anar al Transport o al Camando?
No me'n recordo ja.
Ui, pues, hosti, ves una cosa que no te n'en recordes.
Aviam, home, aviam, hi havia moltes botigues, petitetes inclús, sí, sí, que sí, no eren totes grans i tot,
no,
això.
Andorra era, anàvem amb l'autocar tots a Andorra a comprar.
Sí, pues allà.
Quines botigues freqüentaves en aquella època? Per sort que n'hi havia moltes en aquella època.
No, la que jo anava cada setmana es deia Fonos, que estava al carrer Príncep d'Astúries.
Sí.
Baixant a mà esquerra, pujant a mà dreta. Després va ser la Casa Alberti, d'instruments musicals, però als anys 60 era Fonos. La dependenta ja m'esperava el dissabte.
Sabia que hi anaves.
Quan jo arribava, aquesta setmana que s'ha lido, ja em fotia sobre la taula Traffic, Who, Pink Floyd, Rolling Stones... Déu, no, és que tot eren meravelles, tot eren joies. Avui sí. Dia ho sento molt, però la música... U2 té un disco cada 4 anys.
Tothom, bueno, i alguns ja no valien la pena.
Tothom l'exploten els discos. En aquella època no, en aquella època sortien 10 cada setmana.
Que I cada podien... grup tenia el seu estil.
Home,
el seu...
Per favor, era increïble. Vaig tenir sort que el 69 vaig debutar en el musical del Gaena Ser, i el 70 va vindre Disco Express i em van fer director a Barcelona.
Sí, és que això ja ho tenia aquí per preguntar.
A partir d'aquí ja, evidentment, els discos gratis. Oh, sí. Això va ser una meravella. Sí.
Escolta, anem per pams. El 68, primers treballs professionals en el camp de la música.
Sí.
membre fundador i col·laborador del Gran Musical, que donava la cadena SER.
Bueno, aviam, això que s'ha d'aclarir perquè està equivocat. El Gran Musical era un programa de ràdio, sí, que ja existia. Jo vaig col·laborar creant El Musical, la revista.
La revista.
Molta gent confon que jo vaig fundar el Gran Musical. Les ganes, això era el programa
pues
de ràdio.
Això surt a la teva biografia, eh?
No, està jo, membre fundador de...
I col·laborador del Gran Musical.
La revista.
La revista, no, i col·laborador de Ràdio Barcelona. Bueno, col·laborador de Ràdio Barcelona.
Sí, però no el programa de ràdio,
era la revista.
Fue uno de los fundadores del programa de la cadena SER, El Gran Musical.
Això està a la
això,
web.
Això i tu...
No, això surt a la Wikipedia.
La Wikipedia, per favor, tireu-la. És una... No sé qui fa la Wikipedia, però m'odia. No és broma. Hi ha un tio que de tant en tant posa bajanades...
Sí, ho fan molt, això.
Com, per exemple, que em van tancar a la presó per matar el meu gos. Això va sortir una vegada a la Wikipedia.
Bueno, jo no ho he llegit, però bueno...
Una altra vegada van dir que jo vivia a Suècia, que m'havia retirat, i que no escrivia. Unes tonteries...
Bueno, ja, perquè sempre hi ha algú que es dedica...
Sí. Clar, la pregunta seria, hi ha algú que t'enveja?
Segur.
Perdona, saps la de xavals que els han fet llegir llibres meus al col·legi i els han suspès per culpa meva? He fet una novel·la perquè s'ho passin bé, però els hi fiquen un llibre d'examen. I clar, m'odien. Aquest tio... No és broma, no, m'ho dic molts cops. Em van suspendre per no saber contestar perquè va posar Camps de Maduixes al seu llibre. I dic, nano, ni jo ho sé, això. La vaig posar perquè em va sortir així i va, no foti, no ho sap, dic no, i pues em van suspendre, jo no tinc la culpa.
Escolta, a l'any 70 és un dels anys més importants de la teva vida.
Bueno, a partir del 69 tots ho van ser, perquè amb 10 anys ho vaig fer tot, casar-me, tenir dos fills, fundar 5 revistes de música, dirigir-ne una altra, em vaig estalviar la mili subornant a un tio, em vaig jugar al calabosso. Van passar moltes coses. El 69, el 70, sí, claro, deixo de treballar, deixo d'estudiar.
Sí, sí, i comences en el Disco Express, va ser una de les revistes mítiques de música.
Mítica perquè era l'única setmanal que parlava de rock, i va ser la meva entrada.
Sí, sí.
Perquè a partir de que entro jo, comença a canviar, a fer un canvi brutal, i van parlar de rock. El 73 vaig fundar Popular 1, que però era mensual. Per tant, 70, 71, 72, 73... I 74, són aquests 5 anys, Disco Express va ser l'única revista setmanal que parlava de rock.
I a més comences a viatjar per tot el món a veure grups.
Sí, clar, m'invitaven les discogràfiques a anar a Londres, sobretot a Londres, també a París, a Roma, però sobretot a Londres. Londres era la cuna. I podies anar una setmana, jo recordo una setmana, que vaig veure un dia Chuck Berry, l'altre dia Peter Gabriel, l'altre dia els Eagles, l'altre dia a McGuinness Flynn, qui més? O sigui, era una bogeria, Londres era una bogeria. I després t'anaves a Nova York, o a Los Angeles, o sigui, ja era un viatge...
Musicalment, aquí, sobretot aquí a Catalunya, hi havia dos referents, un que era la premsa escrita amb el Jordi Sierra i Fabra, sí, i el Popular 1, evidentment, amb el Disco Express també pel mig, el Popular 1 amb la Berta i el Martín, i després el Clan de l'Una i el Mil per Mil del Josep Maria Pallardó,
sí,
i bueno, també hi havia el Trotadiscos
i
l'Àngel Casas. Va ser una època que els que ens agradava la música ens anàvem a dormir amb una ràdio a l'orella i ens despertàvem després del matí amb el Quici Coses del Josep Maria Bach.
El pastel ens el menjàvem a l'Iñigo a Televisió,
sí,
el Casas i el Pallardó a la ràdio, i jo en premsa escrita. Érem els tres, els tòtems, els que quan dèiem A, la gent deia A.
Bueno, sí, de fet, el de la nostra generació, quan dius Sierra i Fabra, i en seguida es fan reverències, i quan dius Pallardó, evidentment...
El cert és que quan em van dar la Creu de Sant Jordi,
sí,
i la Medalla d'Or de Belles Arts, em va agradar molt que en els dos casos el jurat o la gent que va anar van anar no solament per la meva tassa com a escriptor o per la Fundació Sierra i Fabra, sinó per haver sigut pioner a la premsa musical espanyola, referent, inductor d'un nou estil de fer premsa escrita. I això, d'inductor d'un nou estil, els dos casos, ho van dir, em va agradar molt.
Escolta, el 72 fas la teva primera obra, gran obra, que és La història de la música pop, 62-72. Un llibre que avui en dia continua sent una guia, que alguns, com jo, en tinguen dos exemplars de cada per si a casa un se'm fa malbé, que, i a més a més, vull dir que, i, no, i els vaig comprar un al seu moment i els altres l'he comprat després per tindre'l.
Va ser el primer llibre en espanyol fet arreu del món parlant del fenomen musical. No hi havia res en espanyol.
Això que et va representant a tu, aquest, bueno, aquest boom. Es va vendre molt?
Molt. Es va vendre 40.000 exemplars, que en aquella època
era això, era,
això era molt, però ja dic que no hi havia res. Em va representar situar-me, ja era conegut a nivell musical, ja era el Sierra Rifaro de Disco Express, però em va donar un plus. També em va representar que em sortissin enemics com a
bueno, bolets. Perquè això és l'enveja.
L'enveja, van començar que no sé què. Bueno, encara l'altre dia a Madrid em van dir que havia sortit no sé qui per ràdio, dient que Sierra i Fabra copiava i pegava. Hòstia, fa 50 anys no hi havia el copiar i pegar.
No hi havia internet.
No existia això, nen, però què dius? Jo m'ho currava tot. A més, mai he tingut ni secretària. Ho faig tot jo. Vull dir, investigo, busco, viatjo, faig les coses jo. Les novel·les me les foto jo, ningú me les llegeix, o sigui, no fotem.
L'enveja. Escolta una cosa, llavors anem per pams. El 73 es funda el Popular 1.
Sí, al maig. Però
com arribeu a intentar fer aquesta revista que continua en actiu, que és la revista més longeva?
No, la història és molt senzilla. Ens havíem de conèixer, el Martin J. Lewis i jo ens havíem de conèixer. Ell era el fotògraf dels músics.
Sí, sí, era un gran fotògraf.
I era el tio que més escrivia de música. Però era lògic que ens trobéssim. Ens vam conèixer al Bocaccio, a la barra del Bocaccio. I ens vam fer amics en seguida. Aquella nit ja vam anar a casa seva, vam prendre una copa, no sé què, ens vam fer amics. I ell va dissenyar la portada del meu primer llibre, Història de la Música Pop,
sí.
La portada i les fotografies són d'ell. I llavors, al cap d'un any, ja va començar amb el que volia fer una revista de música, sobretot molta imatge. El referent seu era el Saúl Le Copain, francès.
Sí, sí, sí.
I vam començar. De fet, l'any passat es va commemorar els 50 anys
sí.
I em va tocar una mica la pera, que molta gent deia... Popular 1, fundado por Martin y Berta. Sí, vale. I qui escrivia?
Sí, no, bueno, clar, no fotem. El que ha quedat ha sigut això.
Bueno, però s'escrivia jo, no fotem. Vull dir, érem tres. Per tant, bueno, vam començar. Però el primer número, a la portada, Marisol Mamà. Vull dir, de rockera poca.
Sí, al principi sí.
Exacte. Fins al número 8, sí. Fins al 74, març del 74, març, que van picar a la portada als Who. Fins aquell número no vam ser rockeros.
Els que era la fotografia del Roger Daltrey vestit de blanc.
Exacte, sí. Exacte. Els primers números eren... Va sortir T-Rex, el Mark Bolan, el número 6. Però el 7, una altra vegada, el Serrat, despilotat a la portada. Vull dir que era una periodista de models, música, el que feia el Mark en aquella època.
Sí.
Però ja a partir del 74, al març, ja vam començar, ja vam girar la truita i va començar rockera.
Sí.
Jo, com que llavors escrivia encara Disco Express i tot això, i tenia un negoci d'un servei d'informació que es deia Grupo Professional.
I aquí què feies? O sigui, en un servei d'informació?
Sí, amb el Mateu Fortuny, que ja...
Hombre, el Paparrita.
Érem socis. Llavors, havíem anat a escola junts i érem socis. Llavors, fins al 74, al setembre, no vaig passar a ser director de Popular 1, director executiu.
Els primers 16 números... Sí, això surt en la biografia, sí.
Els primers 16 números... m'han importat molt poc els càrrecs i les després era el director, però costava com a delegado en Barcelona. Bueno, tant se me'n fotia. I a Popular 1 vam començar, jo era música, posava música, dos punts, jo era Jerry Fabra, ja està. Però quan vaig deixar el Mateu i vaig deixar el grupo, i vaig dir al Martin, voy a ser director executivo solo por las mañanas. Les tardes libres, perquè ja volia, ja les novel·les ja notava, ja havia guanyat un premi literari.
Per la biografia ja veig
ja em tirava. Llavors vaig ser director durant també 17 números més. I me'n vaig anar al febrer del 76.
Has guardat una bona relació amb ells?
Sí, home, al començament, evidentment, els hi va saber molt de greu que me'n anés.
Sí.
Els estava penjats.
Sí, clar.
Però hi va haver la típica frase memorable, que jo no m'enfado mai, però quan em va dir el record del Martin amb la seva camuseta pinta...
Sí, això, un tio que imposa.
I em diu, i de què viviràs? De tus libritos?
Això et va dir?
Sí.
Pues mira, Martín, 500, quants?
I li vaig dir, sí. Però no, jo ho entenia, o sigui, no em vaig enfadar. Em va
saber bueno, era un atac de ràbia.
D'acord, jo m'anava, clar. Jo, claro, jo deia, però és el director de la revista, és el director de la revista Mejor, i encima estàs en Disco Express. I deixes la música? Sí, que ha fet novel·les. Claro, no, és que
no ho entenien.
No, ningú entenia això, ningú entenia.
Pues jo, en el 74 ja ets finalista del Premi Literari de Ciutat de Múrcia.
Sí, claro.
Que devia ser de les primeres novel·les.
No, la primera novel·la. Sí que... I vaig guanyar. I vaig guanyar. l'alcalde de Múrcia va dir, ha llegado la final d'un murciano. Pues para no es que llegue la final d'un murciano, que gana el murciano. I li van dar el murciano quan jo havia guanyat. I l'editor del llibre, Tomàs Salvador, gran escritor, em va trucar dient-me, has ganat tu, però l'alcalde ha revocat el voto. I, si hagués fet aquest premi, el meu pare hagués mort veient-me guanyar un premi literari. El meu pare va morir l'any següent, 2 setmanes abans de que jo guanyés el segon premi, el Villa de Bilbao de novel·la.
Segur que ho sap.
O sigui, per culpa d'aquest alcalde, el meu pare no va morir veient-me triomfar, perquè per ell veure un premi literari era que el seu fill triomfava.
Sí, sí, sí. Era una mentalitat
d'antiga. Exacte, vull dir, per ell era una cosa, clar, un fill tartamut, que diu que és escriptor.
I que, parlar, que no sirve per a nada.
Em veu parlar per televisió, em veu sense tartamudejar, em veu fer ràdio, em veu fer... I va dir, bueno, si tu fem un premi literari ja sabré que tens raó.
Devia estar molt orgullós de tu, el teu pare.
No, perquè no va veure, no, això no va veure-ho. Casat i amb 2 fills, però duia el cabell llarg, era un marcià,
era un hippie.
Vestia a Londres, a les botigues on compraven els Beatles, els Rolling Stones. Clar, el meu pare, que la seva mentalitat, allò era, o sigui, no ho entenia. T'explico una anècdota que és molt divertida. Quan em veien a buscar a Disco Express i em diuen, volem que sigui director a Barcelona, jo treballava a la construcció i guanyava cada mes 6.000 pessetes. Al mes.
Que llavors eren diners, eh?
Ah, no, era una misèria. No? El meu pare guanyava 13.500 a la Mutua General de Seguros. Portava 40 anys al mateix puesto, 40 anys.
Sí.
Tenia 2 treballs més, però el sou gros era aquestes 13.500.
2 treballs més que s'estilava molt a l'època.
Jo vaig pensar, com li dic al meu pare que deixo d'estudiar i deixo de treballar? Tota la vegada. Ha tingut 2 infarts ja. Com li digui això, el mato. Què puc fer? I vaig demanar al Disco Express un sou de 15.000 pessetes amb 22 anys.
I te la van donar.
Els tios em van dir, com ho dice usted, com que soy a Pamplona, que diu, com ho dice usted, 15.000 al mes. Diu, oiga, esto es mucho dinero, eh? Jo, tot serio, recordo que li vaig contestar, es lo que valgo. Mira, vaig estar 3 setmanes, ho tinc al meu diari, del 5 de maig al 29 de maig, amb el cul apretat, perquè si em deien que no,
et fotien.
Seguia treballant i estudiant. M'estava jugant el tot
el
per
teu,
tot.
El teu, sí.
I m'ho he jugat sempre, sempre, a todo o nada. Sempre.
Però que has cregut amb tu?
Sempre. I quan els van dir, d'acuerdo, hòstima, papa, aquella nit li dic, papa, deixo de treballar. Oh, què fas? I l'antiguitat? No sé, perquè això era molt important, l'antiguitat. Papa, també deixo d'estudiar. Però què fas? No sé, dic, papa, no moriré de gana. Guanyaré més que tu d'entrada.
Es va pobret.
Li vaig tancar la boca. Sí, quan guanyaràs 15.000 al mes per escriure de música? Sí, papa, sóc el director de la revista. Director. Claro, això pel meu pare ja era...
Sí, director, eren paraules mayores, sí.
I 15.000 al mes. Llavors ja va veure que de gana no em moriria. No em moriria. O sigui, que va ser... O sigui, tot era, va ser un... Cada cosa té el seu perquè.
Sí, no, però bueno, jo suposo que en aquell moment ja va saber que es podia sentir orgullós de tu. Escolta, aquí hi ha una cosa curiosa. Vas a participar en un programa radiofònic a Ràdio Barcelona, sí. Semanario Informativo de la Música Pop.
No, això era a Ràdio Peninsular de Barcelona.
Sí, Ràdio Peninsular de Barcelona.
4 anys vaig tenir un programa de ràdio. Em feia il·lusió.
Amb qui el feies, tu sol?
No, amb un col·lega, que ara no recordo el nom.
És raro, que no te n'recordis.
Sí, i vam quan 4 anys, era jefe de promoció de Discos Basf i érem amics i... Saps què passa? Que jo era tartamut. I el meu últim repte va dir, ara fa un programa de ràdio. Clar, la gent deia, però si ets tartamut, i vam fer un projecte i per ràdio m'atropello molt, xerro molt ràpid, però quan feia un programa de ràdio parlava molt més tranquil, després m'entrevista i jo sóc així, punto. Però quan feia un programa de ràdio era molt més tranquil i assenyat. Però clar, dintre de tot, la Ràdio Peninsular de Barcelona van pensar, és tartamut, fiquem-li un locutor i que el faci entre els dos.
En aquella època encara devia estar el Luis de Lomón allà. a Ràdio Peninsular.
Sí, sí, suposo que sí. Ja,
no, i encara hi devien fer el serial aquell de, sí, de la senyora Francis. O...
Jo m'anava... Era... Sabeu a la plaça Catalunya?
Sí.
On hi ha Ràdio Nacional d'Espanya, que hi ha un torreón a dalt de tot. Sí. Allí fèiem el programa de ràdio. Allí, en aquell torreón fèiem el programa de ràdio.
Sí, sí.
Vull dir que... Ja està, vull dir que va ser un repte, una cosa de dir, ara faré ràdios. Jo sempre he sigut bastant tossut a la vida,
sí, sí,
de fer-me reptes i coses d'aquestes.
Això està, està molt bé.
El tartamut fent ràdio, toma ja.
Escolta, el 75, Premi Literari a la Villa de Madrid, de novel·la.
No, de Villa de Bilbao.
Ai, Villa de Bilbao, perdó, sí, de Madrid, no sé per què m'ha sortit.
Amb un llibre de música, a més a més.
Quin llibre era?
Es deia La Revolució del 32 de diciembre. Era la mort del Gran Parsons, el líder, sí, dels Birds i de la Flying Burrito Brothers Band, sí, que al morir la família el volia enterrar a Miami i els amics van robar el cadàver de l'aeroport de Los Angeles i el van cremar al Joshua Tree Memorial Park.
Déu-n'hi-do.
Com ell volia. Ell volia ser cremat. I va innovar aquesta història.
Déu-n'hi-do. El 76, com tu ja has dit, dimiteixes del càrrec de director executiu del Popular 1 i comences la col·lecció de llibres de la nostra música de Nuestro Tiempo.
Sí, col·lecció pròpia que feia jo solet.
Dues dotzenes d'obres.
Sí, sí. Biografia, enciclopèdia. Bueno, ahir vaig publicar la famosa... Història i poder del català.
Sí, que també el tinc.
Una antologia que no existia. Sí, la memòria dels primers 10 anys del rock català i la seva a partir de Màquina.
Bueno, aquí sí que ja ho devies viure, això.
Sí,
Màquina,
clar,
i la música dispersa, Màquina.
Intensament.
I després, evidentment, la revolució posterior que van ser l'Orquestra Mirasol, Secta Sònica...
I els meus amics...
Això estava sent tu...
Amics eren el Santi Arís, el Max Sunyer, el Quiflos, tota aquella gent.
Parlant de... Ja. Escolta, ets membre fundador també d'una revista que és molt curiosa, el Superpop.
Sí. Això va ser, bueno, el meu millor amic en aquella època, el Marià Nadal, que tenia el Pronto, després va tindre el Garbo...
Sí, bueno, tenien un imperi.
Tenia Indiscreta, un imperi que va començar amb una revista que costava 5 pessetes, el 71, era el Pronto.
Sí, sí, el Pronto, sí, sí.
Amb 5 o 6 anys el va convertir en una revista...
No sé si encara existeix, em sembla que sí.
Sí, el Pronto, sí.
Sí, encara existeix, imagina't.
I llavors, la història és molt senzilla. Érem amics, anàvem a sopar al cine, tal i qual, i un dia em diu... Quants Disco Express venies cada setmana? Bueno, encara estava Disco Express, jo en aquell centre encara estava Disco Express. Dic que en devem vendre uns 8, 9.000, no ho sé, perquè està a Pamplona i jo no ho sé. Diu, i Popular 1, quants en veníeu? Dic, 17, 18.000 al mes, tal i qual. I em va dir, diu, no hi ha collons de fer una revista que vengui 1 milió d'exemplars. I així va néixer Superpop. I van vendre 1 milió d'exemplars.
Sí, perquè de fet estava dedicada molt a les superfans.
No, superfans. Vam agafar l'època Travolta, Bee Gees, Pecos,
Miguel
Tequila,
Bosé,
bueno,
Ivan...
Vam agafar tota aquella època de lleno. I van vendre 1 milió d'exemplars. Els primers 6 mesos ja estàvem amb mig milió d'exemplars.
Increïble, eh?
I llavors, vull dir, jo vaig ser assessor i vaig anar, vull dir, cada 15 dies anava... De fet, ja no estava al món de la música, jo. Ja, no
ja feies altres coses.
Però cada 15 dies era una reunió, era una cosa bastant, bastant tranquil·la, ja no, ja podia viatjar arreu del món... No tenia que estar preocupat. Perquè la música ho vius al dia a dia. No,
sí.
No me'n podia anar un mes a tancar-me amb una tribu d'Àfrica. Perquè tornaves, s'havien mort 2 tios, tu no ho sabies i foties la gamba.
Sí, sí.
Foties la gamba. No, perquè fos tal, ei, que es va morir l'any passat. Hòstia, no ho sabia. No, llavors, la música ja la vaig deixar.
Escolta, el 78, finalista del Premi Planeta.
Sí.
La novel·la.
Quart lloc, en aquella època sortien 5 finalistes, a més amb noms, amb pèls i senyales. I, bueno, amb 31 anys em presento al Planeta.
Amb el teu nom?
Amb el pseudònim, no.
Ah, pseudònim. Sempre pseudònim.
Sí, sí, perquè jo era molt conegut amb la música, però com a novel·lista, a part de tenir la seva... Ai, el Villa Bilbao no havia fet res. I llavors em vaig presentar. I una setmana abans, el José Manuel Lara, en una entrevista va i diu, este año los favoritos son un libro sobre el crimen de los Galindos y un libro con una guerra civil en Canarias. I va dir, on dia? Aquest soc jo? I llavors, el dia de la final, collons, quedo en quart lloc. Hòstima, va guanyar el Juan Mercè amb la xica de les Bragas d'Oro.
Mare de Déu, senyor, un dels llibres més venguts.
Imagina qui va guanyar. I segon, el dels Galindos. Crimen dels Galindos. Jo quedo quart. Hòstima, bueno... I em truquen de Planeta, que vagi, que em volen conèixer. Sempre recordaré entrar al despatx del José Manuel Lara, jo amb els cabells pels ombros. Recordo que portava una americana de plàstic, uns pantalons vermells, barbes, una pinta rockero, i el Lara se'm queda mirant i em diu: «¿Usted es el señor Cirra y Fabra?» Dic: «Sí, ¿por qué?» Diu: «Oiga, diu, lo imaginaba mayor, que había hecho la guerra y había pasado hambre». Dic: «Pues no soy mayor, no he hecho la guerra y nunca he pasado hambre». Sí, bueno, primer 5 anys, sí. O sigui que... I bueno, i així va començar. I llavors, amb aquell mateix llibre, em vaig presentar a l'Ateneo de Sevilla i vaig guanyar-lo.
Sí, sí, és aquí el que veig, que Premi Ateneo de Sevilla de novel·la. I després, el 81, Premi Gran Angular de Literatura Juvenil.
Aquí va començar la meva tasca, com a... vaig descobrir que era un món... Per adults només podia publicar un llibre o dos a l'any. Però per nens pots publicar el que doni la gana. Col·leccions senceres. Per això he escrit tant, perquè no tinc cap freno. Hola.
Després parlarem d'això. I aquí hi ha una altra cosa que la gent... Bueno, molta gent no se n'en recorda, però hi ha una publicació de la història de la música rock amb 100 fascicles.
Sí.
Que això, bueno, que també la tinc, eh?
L'any 81.
Sí, sí, i això també va ser un superboom.
Hombre, la primera enciclopèdia amb 100 fascicles, feta per un sol tio, cuidado, això és molt important, perquè n'hi havia moltes que un la dirigia i tenia 50 tios que
escrivien.
No, l'he fet tota sencera jo. Amb els meus discos que sortien allà...
I les fotos, sempre. Sí, les fotos.
L'any del 81 al 83, 100 fascicles. I va ser un llançament brutal per televisió. Es van gastar 30 milions de pessetes
de l'època.
Només amb la publicitat. El Carlos Tena fent els anuncis.
Sí, el Carlos Tena, gran anuncis, Carlos Tena.
Anuncis de 20 segons i 30 segons. Va ser una campanya, en aquella època, al setembre, s'anunciaven els
fascicles, com ara, és igual, és el mateix.
Però era una campanya brutal, brutal. I per mi vaig pensar, bueno, serà com un testament. Faré això, ja adeu a la música. Coi, 10 anys després, una altra enciclopèdia de 100 fascicles. Que no tinc.
Que també tinc.
No tinc cura. Però sí, va ser molt maco i va ser un treball preciós. I avui en dia això seria impossible. 10 anys després, la segona enciclopèdia, ja no podien publicar les portades dels discos. Ja havíem de pagar. En canvi, la primera no. I, clar, és molt vistosa.
No, sí, molt la primera és molt
luxe,
vistosa. Sí.
I sí, jo sense areta, sol, sense cap ajuda.
Molt, molt, molt. Això se'n diu tindre els de llonces ben posats. Bé, bueno, el 82 comences a donar cicles de conferències per tot Espanya, a col·legis i instituts, davant del gran auge de la literatura infantil i juvenil.
M'encantava fer això.
Sí?
Sí. Contacte amb els meus lectors, els nanos, uh-huh. I em trobava molta gent jove. Tinc una fundació per aquesta xerrada. Sempre hi havia algun col·legi d'un nano o nana que em deia: «Vull ser escriptor». I el meu pare no em deixa. «O vull ser escriptor». Però com que visc a Sòria, jo els deia: «Què té a veure que visquis a Sòria?». «No, és que si vols a Barcelona o a Madrid, nen, depèn de tu tot el que fais a la vida. Tot, només a tu. Ets tu I ningú més».
Et consta d'alguna d'aquestes xerrades que has fet que hagi sortit algun escriptor que tu sàpigues?
Home, tinc el Premi Sierra i Fabra. 19 escriptors han sortit del Premi Sierra i Fabra. Els primers 10 han publicat llibres tots i són molt coneguts, eh?
Són coneguts.
El Premi Sierra i Fabra, el primer que va guanyar, ha publicat 12 llibres. La segona té ara mateix una sèrie que ha vengut 60.000 llibres de fantasia, la que va guanyar el segon any. La que va guanyar el tercer any porta 25 llibres. 25 ja, eh? Perquè escriu amb el seu nom i amb pseudònim. La que va... Totes les que han guanyat el Premi Sierra i Fabra han guanyat, per tant, d'aquella època, no sé si les meves xerrades van motivar algun nano, però molts nanos d'aquells després han sigut periodistes, premes de ràdio, i vaig crear molta llavor. Molta...
Escolta una cosa, com s'ha... A veure, jo, més o menys ha quedat bastant clar que la Fundació Jordi Sierra i Fabra, que es crea el 2004, és una entitat sense ànim de lucre finançada pel seu impulsor, que és el seu senyor. Que és
no
aquest
tinc,
senyor
no
que
tinc cap ajuda.
Escolta una cosa, i a més també tens una altra part a Colòmbia.
Sí.
A Medellín, el que es diu Fundació del Taller de Letres de Jordi Sierra i Fabra.
A sobre que no sóc ric, perquè no sóc ric, a sobre, tinc dues fundacions. Allà tot és més barat, amb pocs diners pot ser molta cosa. Medellín era la ciutat de Pablo Escobar. Quan jo arribava l'any 2000, l'Escobar havia mort feia 7 o 8 anys i encara era una ciutat molt violenta. I em vaig enamorar de Medellín, de la gent, vaig tindre molts amics, i aquests amics van ser els que van dirigir la fundació. Vaig dir, si faig això, la dirigireu vosaltres? Van dir que sí. I Medellín, amb 10 anys, li vam canviar la cara. I dic li vam canviar perquè inclús l'alcalde de Medellín i el governador han dit públicament que gràcies a gent com jo, la ciutat és el que és. Vam apostar per la cultura. Jo crec en la cultura.
Continua, i vas de tant en quant?
El dia 1 de març em vaig a Medellín.
I t'estàs, quan t'hi vas i t'estàs...
Tres setmanes, perquè vaig a treballar i agoten bastant. Per tant, jo crec que la cultura... A mi llegir em va salvar la vida. És més important llegir que estudiar, molt més important. El que estudies se t'oblida, el que llegeixes no, se't queda dintre. Per tant, la cultura, el que han fet a Medellín, crear biblioteques, escoles, donem assistència a gent gran, a presons, a nens maltractats, a no sé què. Pensa que durant aquests 20 anys hem tret... a mils de nanos del narcotràfic, de la guerrilla, de les FARC, i això la gent a Barcelona no ho saben, perquè tampoc vinc aquí a fanfaronejar.
Però és el teu currículum, és el que has fet.
És igual, jo ho faig perquè tinc que fer-ho i punt. No. Mai he buscat el copet a l'esquena, tal i qual.
Escolta, el 85, el naixement del personatge literari Daniel Ros, sí. Novel·la negra.
Bueno, sí,
Això és igual que l'inspector Mascarell?
No, el Daniel Ros era periodista.
Era periodista.
Periodista, un periodista que escrivia novel·les de misteri amb el pseudònim de Jordi Serra i Fabra.
és un bon...
Vaig fer 6 novel·les, sí. una pel·lícula per Televisió Espanyola, i després el boom de la novel·la negra es va acabar a final dels 80, i ja no vaig reemprendre. Seguia fent novel·les policiaques jo, però no personatges. Vaig crear Sam Numit, que era un rockero tipus Bruce Springsteen, que es fica en llibres policiacs, 6 novel·les, també. I el 2006 llavors ja va aparèixer el Miquel Mascarell, i fa 4 anys la Magda Ventura, que són els meus dos personatges ara més emblemàtics.
Sí, sí. Aquí a més hi ha una altra cosa curiosa. El 87, autor de la sèrie Ya es de Oro per la cadena SER.
Sí,
de què anava això?
Bé, la Gallina Blanca va fer, em sembla que 50 anys.
Sí.
I llavors em van trucar de Barcelona, el Joan Castelló Rovira, sí. Que era el meu mestre, el meu instructor.
Sí, home.
Junts vam crear programes a Ràdio Barcelona quan jo vaig començar. I em va dir que volia que fes els guions. Em van deixar tot l'arxiu sonor de Ràdio Barcelona i la història de la Gallina Blanca. I llavors vaig fer uns guions barrejant el que passava a la Gallina Blanca i amb la història de Ràdio Barcelona, sonora, i la història d'aquest país. I van ser uns poemes molt, molt macos. Va ser una sèrie d'unes diverses setmanes i ja està. Va ser una cosa que jo crec que et fa gràcia.
Sí,
tu,
sí.
Tu demana un bon amic i dius, pues ho faré.
Ho faràs. No, sí, i a més a més veig que no et desanimava res, eh? O sigui que pa'lante.
Tot el que sigui escriure, per mi és un repte i ho faig sí, encantat. Sí, sí.
Escolta, el 88, a part de que neixen els personatges literaris el Suc i el Sam Numit.
El Sam Numit, el rockero adictiu.
El joven Lennon, passa 11 mesos a la llista de bestsellers de literatura juvenil. I això és com estar 11 mesos a les llistes del Billboard.
Sí, perquè en aquella època, tot el que hi havia de narrativa per joves era estranger. Estranger, no hi havia llibres espanyols. Llavors va ser, per això ho destaco, perquè... va estar 11 mesos. El Lennon el maten el 80. Vaig estar 5 anys pensant-me què li puc fer d'homenatge. La vida amb la Yoko Ono, ja se sap massa, els Beatles ja ho havia fet. Un dia vaig dir, un nen amb 15 anys té un somni i fa un conjunt, i aquest conjunt li canvia el món. I vaig innovar la seva vida dels 15 als 18 anys. Vaig fer el llibre l'any 85, però va trigar a sortir 3 anys, perquè tenia tants llibres entregats a l'editorial que el van posar per ordre i va trigar 3 anys a sortir. Però res més sortir, es va convertir, claro, i que és el que volia jo, recordar, que la gent jove recordés que era el John Lennon, i encara es ven avui en dia.
Sí,
encara,
sí, no, ho sé, aquest. ho sé, encara, perquè ho he estat buscant encara... aquí, a més, en aquell moment, en el 88, comencen a traduir-te les teves obres a l'italià, alemany, sí. Francès, grec, búlgar, portuguès, eslovac, holandès, anglès, japonès.
Va començar un boom increïble. Avui en dia m'han traduït a 35 llengües. no tots els llibres, clar, no tots els 500 de cada país.
Evidentment.
10 aquí, 12 allà. Però hi ha dos països on tinc 30 i pico llibres a cadascun. Corea i Xina.
És increïble, això, eh?
Són, i a Xina, he vengut 1 milió de llibres. 1 milió. El Ministeri de Cultura xinès, l'any passat, em va recomanar com a autor preferencial a l'escola xinesa. Jo vaig pensar, un dia, com això peti, en lloc d'un milió, n'hi ha 10 milions, perquè són molt xinos. O sigui, que
sí, any, no, que sí.
Espero aquest any els royalties, a veure l'any passat el que vaig vendre. Però bueno, la gent pensa, hòstia, 1 milió, t'has forrat. No, et paguen 4 rals.
Això és com a la SGAE.
Et paguen 4 rals, o sigui, a Xina els llibres o són molt baratos o estan protegits, però res, i la gent pensa, hola, 1 milió de llibres, no, et donen 3 o 4 mil euros o 5 mil per 100 mil llibres, no, és molt poca cosa. Però és igual, quan un és artista no pensa mai en els diners, jo mai he pensat en els diners, faig les coses perquè m'agrada fer-les, i per mi és un orgull. Penso, els nens de Xina, com em llegeixen els llibres d'humor? Que el meu humor és molt punyent. Diu, què deuen llegir? Claro, jo no m'entero com m'han traduït.
Pues això, tens un repte. Anar i preguntar-li a algun xinès que l'hagi llegit. Aviam què et diu. El 89, naixement del personatge literari Víctor, primera pel·lícula que abans de ser mandat de Daniel Ross feta a televisió, estrenada al març del 94.
Sí, de 5 anys, va trigar a fer-se.
El 90, Premi Vaixell de Vapor de Literatura Infantil.
El meu primer premi en català. Sí. I tinc molt de carinyo perquè va ser la primera. Jo vaig començar a escriure en català als 40 anys.
Creació del rock del joc de rock trivial sobre música rock, que aquest també l'he tingut.
Això va ser un joc... Aviam, jo vaig descobrir a Supertramp,
sí.
Recordeu Supertramp?
Sí, i tant.
Els vaig descobrir el setembre del 74 a Londres.
Que era el començament, no? Perquè ja em sembla que havien començat el 72.
Havien tret dos discos sense cap èxit.
Sí, el de la Rosa i el
74,
del tatuatge.
Presenten a Londres Crime of the Century.
Que això va ser el superboom.
I jo estic en aquell moment, era un concert privat per la premsa. Concert privat.
Sí, de la discogràfica, no?
Dels primers AM Records. Dels primers em sentia allò i sento tot el de Crime of the Century
és per quedar-se amb els pèls de punta
i Dreamer, no, els pèls de punta. Poques vegades la meva vida m'ha passat i em vaig aixecar a l'acabar, vaig anar i vaig entrar, estaven els Roger Hodgson, els Dickie Davis, els tres nous, i els vaig dir, sereu el conjunt dels pròxims 5 anys, així mateix. Clar, l'any següent, quan es van veure, hòstia...
El futurologo.
El Spanish writer, l'escriptor espanyol. I llavors, els vaig veure tantes vegades, em van invitar al 79 a Nova York, quan van presentar el seu disc, Breakfast in America, vaig anar amb Concord, tenia un helicòpter, una limusina, era una vida de fantasia, m'entens? I amb el John Anthony Halliwell, el saxofonista,
sí.
Vam començar a jugar, quan estàvem junts, a veure qui sabia més de música.
Ah, amigo.
I feien preguntes de bass player in the record, tal i qual. Ah, no sé què, tal, guitar player, no sé què. Jugàvem a fer això. I un dia a Barcelona, al carrer Manuel Girona, amb un dinar, jugant el John Anthony Halliwell i jo, el vaig guanyar. Perquè li vaig preguntar nom dels tres músics de Supertramp, els que vau reemplaçar tu i els altres dos col·legues. No se sabien. No se sabien. I llavors arribo a casa i penso, estima, això de jugar amb un músic, perquè no fas un joc?
Clar.
Un trivial rock. I vaig fer el trivial rock.
No, pues,
de jugar amb el Halliwell va sortir aquesta tonteria.
Pues era un joc que en aquells moments, Jordi, amb els amics ho fèiem, això. Ens reuníem i a més buscàvem trossos de cançons de grups coneguts que no s'uneixin al grup conegut
El tenia amb un calaix mort de fàstic perquè vaig anar a Juegos Educa,
sí, i no et van fer cas.
I els vaig demanar 1 milió de pessetes i em van dir que d'on hi va jo 1 milió de pessetes.
Loco.
Al cap de 3 anys o 4, no me'n recordo, salvat, treuen una col·lecció de llibres i concerts amb VHS, amb vídeo. Jo em creia que em trucaven per fer els llibres. I no, llavors ja estan hechos. Queremos una idea suya, brillante, perquè cada setmana la gent s'enganxa a comprar, cada setmana s'enganxin a comprar, però clar, un podia comprar Fleetwood Mac i la setmana següent el Paul McCartney no, o la següent...
El que passava amb la col·lecció de blues, per exemple.
Clar, què passava? Podien, dic, pues fem això. La primera setmana regaleu el tabler, la segona la caixa, la tercera les fitxes, la quarta el no sé què, la quinta un sobre... I em van pagar 4 milions i mig. Cosa que el que em va dir que un era molt. Vull dir que hasta la cosa més rara que he fet, amb un calaix, 5 anys, i al final acaba sortint.
Pues veus? I a més és una cosa que ens ha servit a molts. Per recordar...
Era molt divertit.
Si vols un dia juguem. Passa que jo he perdut la memòria.
Jo també. Home, era molt divertit. I recordo que hi havia una pregunta que deia grup espanyol doblement alegre. Ole, ole.
Sí. Aquesta és molt bona, eh?
Em divertia molt fent les preguntes.
Sí,
i tot
no,
això.
No, pues aquesta és molt bona.
A més, vaig fer cartes amb imatge, amb fotos de discos, vull dir que era joc, però també hi havia imatge, o sigui que era molt...
Era el trivial del Jordi Sierra i Fabra.
Sí, sí, ho posava a la caixa, eh? Vull dir que...
El 90 tens Premi Vaixell, bueno, ja ho hem dit, la creació del trivial, Premi Gran Angular de Novel·la Juvenil per tercera vegada en 10 anys, el 91. Bé. El 92, premi... És que la biografia...
Veus, el 91, tercera vegada. Quan vaig guanyar per segona vegada, el Gran Angular, em van dir el dia de l'entrega, oiga, no vuelva, eh? I els vaig dir, dic, i per què no te volver? Diuen, però ja ganau dos. Dic, no me pique que voy a ganar tres, eh? Vaig guanyar tres.
Ben fet. Escolta, aquí hi ha una cosa molt curiosa. El 93, s'inicia la publicació a Itàlia de l'Enciclopèdia de los Grandes del Rock a la Zeta.
Sí. La segona enciclopèdia.
Increïble.
Per què a Itàlia? Perquè l'editorial era Orbis Fabri. O sigui, Orbis va ser l'editorial que va publicar l'història de la música rock en fascicles, els 100 fascicles. En cap de 10 anys s'ho havia quedat Fabri, es deia Orbis Fabri. Em van trucar d'Orbis Fabri i em van dir que volien agafar la primera enciclopèdia, la història de la música rock, i actualitzar-la.
Sí.
I llavors vaig dir jo, no, perquè si l'actualitzem som 10 anys més només. Diu, el que hem de fer és agafar les biografies i fer una enciclopèdia de l'A a la Z amb les biografies antigues allargades fins al present més les noves d'aquests últims 10 anys. I em van dir que sí.
I
com que era Orbis Fabri, sí, ho van publicar primer a Itàlia.
I primer a Itàlia, perquè aquesta també la tinc, eh?
Exacte.
Que ho sàpigues.
Un any després es va...
Si les havies portat totes perquè me les signessis...
No,
és que no podia vindre, tindria que haver aparcat una furgoneta.
Pesen com un burla.
Sí, home.
6 volums, amb tapa dura.
Per això són enciclopèdies.
Ja.
Bueno, aquí el 94, la Premi EDB... És que, clar, aviam, la biografia... la bibliografia teva i la biografia és de premis per tot arreu. Mira, el 95 s'edita El diario de los Beatles, primera obra mundial del seu gènere, seleccionat per el IBI per formar part amb altres 10 actors dels 5 continents del primer llibre editat per l'organització
l'International Board Book of Young People, és l'estament mundial que cuida, el que també dona el Premi Andersen, qui sigui candidat 4 vegades, per exemple.
Escolta, aquí hi ha una cosa, el 96. Marshall Films compra els drets per portar a la pantalla la novel·la El regreso de Johnny Peacock.
D'això millor no en parlem.
No?
M'han comprat novel·les directors de cine, com l'Emmanuel Uribe.
Sí.
L'Emmanuel Uribe ha fet Días contados, i la següent pel·lícula que havia de fer era un llibre meu.
Sí, no, que era El tiempo del olvido.
El tiempo del olvido. M'han comprat pel·lícules productores com la Bonavista, que és una filial de la Disney. M'han comprat... Disney em va autoritzar a usar el seu personatge Mickey Mouse per primera vegada al món per fer un llibre. M'ho van autoritzar la Disney a mi, que no es podia tocar el Mickey Mouse.
Clar.
A mi em van autoritzar la Disney. Vull dir, m'han comprat... I no, només he fet una pel·lícula, el David Menkes, fa 10 anys, per un punyal de besos, amb l'Anna de Armes. Vull dir, el món del cine és increïble.
Sí, però...
Soc l'autor amb més novel·les publicades d'aquest país. Vaig al cine cada nit, o veig cada nit dues pel·lícules, i he vist tot el cine que es té a veure. Les meves novel·les poden filmar capítol per capítol, i en canvi, jo n'estic fart. Una de les coses que més em molesta, però que em sento dir cada vegada, però cada setmana o cada mes, si fossis americà,
si fossis americà, què passaria? Que viuries a Amèrica?
Viuries a Hollywood i estaries fent... Estaries
home, estaries forrat. Bueno, no forrat.
Estaries fent pel·lícules. Estaries fent, no, forrat no, no, no crec, però estaries fent pel·lícules. Perquè els meus llibres són guions de cine. Són guions de cine. I no hi ha forma. No hi ha
sí,
forma.
Però jo també et vaig dir una cosa. A vegades arriba algú, obre un calaix, o recorda una cosa i...
El Mascarell... Fa 15 anys que es té que fer amb televisió. TV3 ha dit que sí 3 vegades ja a fer la sèrie. Quan diu que sí TV3, no trobem productor perquè fiqui la resta. I quan hi ha productor, a TV3 hi ha un nou director i et diu que no.
Et diu que no.
I així anem en aquest país. Aquí anem, aquí. Vull dir, jo en aquest, i ho dic amb la boca plena, és un desperdici la quantitat de material que tinc jo que amb llibres que no s'han fet en cine. Perquè veus cada merda que dius, me cago, eh? Inclús he vist pel·lícules que dius, això és un llibre meu.
Ara, veig que el 2000 es va estrenar a la televisió catalana el Dia del Lleó.
Sí, la televisió sí que he fet coses. Uh-huh. Televisió, m'han trucat, fes una pel·lícula de mitja hora, fes no sé què d'una horeta, ho faig i ja està. Televisió sí, no hi ha massa...
Escolta, aquí, el 2001, neixen els personatges literaris de la Patrulla Galàctica.
Sí, bueno, sí, una cosa infantil, 8 llibres, una cada planeta del sistema solar i ja està.
No, és que ja més que la biografia, aquí animem el que vulgui veure, que agafi i bueno, es posi exemple, a la pàgina de Sierra i Fabra.
Molts llibres meus descatalogats, vaig fer una editorial fa 5 anys, que es diu Editorial SIF, de Sierra i Fabra, S.I.F., i tot el meu antic es pot trobar en aquesta editorial.
Pues també he de dir-ho perquè jo estic comprant molta cosa que no vaig comprar en el seu moment, sí. Al Todo Colección.
Pues hi ha molta, no, pues hi ha moltes coses que, a més, el que jo venc és a preu raonable.
Però és que pensa que saps que he trobat el Todo Colección a Anglaterra. Fue molt bé de preu. Una cosa curiosa. Igual són comprats a tu i després van guts. Bueno, és una cosa curiosa. Com que se'ns està tirant el temps a sobre, jo ara vull entrar en una part que jo sé que t'apassiona. Tinc un amic meu que m'ha fet una, quan li dic que t'anava a entrevistar, m'ha preguntat, pregúntale esto. És un noi que és de Barcelona, que ara viu a Logroño, i que es diu César Carlos Omella, perdona, a Miranda d'Ebro ara està. Dile, pregúntale sus grupos preferidos ingleses, americanos y alemanes.
Beatles, evidentment, són els que em van marcar, però Beatles a part...
És com, sí, és Beatles és com els Rollings, deixem-los a part.
És que és com dir, millor futbolista, vale, a part el Messi, o sigui...
Bueno,
Messi
el Cruyff, el Pelé...
Sí. Per tant, millor, Beatles a part...
Els top one, deixem-los.
Led Zeppelin, per suposat.
Led Zeppelin.
A la meva fundació, quan entres, a l'esquerra, hi ha tot de plafons amb cents d'entrades de concerts que he anat jo i passes de premsa, i hi ha un quadre que fa 2 metres per 2 metres en el que estic jo jugant a les cacs amb en John Lennon, el Dylan tocant la guitarra davant nostra i a dalt el Igor Stravinsky. Són els meus referents. Stravinsky, música clàssica, Lennon pels Beatles i Dylan perquè és el poeta. Llavors, conjunts, evidentment, Led Zeppelin no s'ha volat.
Aquest el tenim a sobre.
Crosby, Stills, Nash... Aniria
de moment anem bé perquè estem coincidint.
Aniria molt, molt, molt enganxat. Alemany, evidentment, Tangerine Dream.
Tràfic?
Aviam, és que si comença a dir conjunts...
Sí.
Els Hollies m'encantaven quan tenia 17, 18 o 19 anys. Després dels Beatles, en aquella època, era el conjunt que més m'agradava. Però clar, es pensa que Davis Group, el Gimme Some Loving, per mi és un referent,
sí, és una cançó
musical.
Massa.
Ara, el conjunt, només té això...
Té dos o tres coses,
4
sí.
4 o 5 més i ja
sí,
està.
Sí,
clar,
sí.
Els Kings. Els
també.
Kings. Hi ha tanta gent que... Hem escoltat, comencem, Genesis.
Jethro Tull.
Hem escoltat Camp Palmer. Clar, és que n'hi ha...
King Crimson. Però els primers King Crimson.
Jo, Led Zeppelin, els que més, Led Zeppelin, per suposat...
D'Alemanya, amb què et quedaries?
Tangerine Dream. Quan faig ciència ficció, només em poso Tangerine Dream.
Sí?
Sí, me'ls tinc un darrere l'altre. O Philip Glass, o Jean-Michel Jarre, o Stockhausen.
Els Can, què?
O gent de... També, tot el que sigui rock alemany, però sobretot Tangerine Dream. O sigui, començo ciència ficció, me'ls poso al costat del tocadiscos i vaig un darrere l'altre.
Bueno, d'americà ja suposo que de Cosby, Stills, Nash, Eagles...
Sí. Sí, amb els Eagles també han sigut per mi. A més, els he vist diverses vegades.
Quicksilver, per exemple.
I també. Sí, però Quicksilver Messenger Service, cony, és un grupet d'aquests que només coneixem 4.
Bueno, tu i jo.
Ah, per això,
no, no, i el César.
Vull dir, el... El Whitebeard.
Sí, bueno, home, els de Beautiful Day, sí, sí. Hi havia grupassos en aquella època. Sí, és que és el que abans estaves dient tu. Cada grup tenia un estil propi.
Mira, et diré una cosa en exclusiva.
Exclusives?
Al setembre...
Atenció, exclusiva.
Al setembre es publica la meva autobiografia rockera.
Ep.
Cosa que no havia fet mai. Perquè l'any passat n'estava fart que tothom expliqués la història des del seu punt de vista, i a vegades a mi Discos Fest va ser un referent. Fa 4 anys o 3 anys es va fer una exposició al Palau Robert, abans que la meva, l'any passat,
sí, sí.
D'Ajo Blanco,
sí.
I semblava que només estigués d'Ajo Blanco. Disco Express, només van treure un Disco Express, el de King Crimson a Granollers, uh-huh. Amb un article meu. I res més. Per favor, no es pot ignorar la història. Llavors vaig dir, ja m'he afartat, i vaig explicar la meva història, perquè tinc datos dia per dia del que he fet.
I fotos.
De tot el que he fet, tinc datos, i en fotos no en tinc, per això no la feia.
Ah.
No tinc fotos amb el Michael Jackson, ni amb el Bruce Springsteen, ni amb el Bob Dylan.
I com és això?
Perquè era, amb 22 anys és tonto del cul. Si ets director de la revista, si ets el director, no vas de fan.
Ja.
No pots dir-li al Michael Jackson, que a més era un crio llavors, sí. o qui sigui, una foto. Ets el director, les que tinc de fotografies, amb el Frank Zappa...
Són les que s'han fet els altres.
M'han fet els altres i rarament em posa. Sempre són jo fent l'entrevista amb el Freddie Mercury, amb el Leonard Cohen, fent l'entrevista, mai em posa. I si en tinc en posa és perquè m'ho van dir, ponte aquí. No en tinc. Llavors pensava, en un país tant de fantasmes, jo no, com puc demostrar aquesta? I al final em vaig dir, ja m'havia cansat tu. I vaig explicar la veritat de Disco Express, Popularum, de totes aquestes revistes. I he fet un llibre. Llavors, al final del llibre, clar, posa 25 grups bàsics per mi. 25 cantants, 25 cantantes.
Bueno, pues, escolta, aquest llibre el tindrem que comprar.
I per trobar els 25, perquè me'n sortien 200, i era si piu aquest, tinc que trobar aquest. Per trobar les 100 cançons que em van marcar la meva vida, 100! Per trobar els 50 long plays que em van marcar, els 60 concerts més importants que hi he assistit. Bueno, em vaig anar mico. Això surt al setembre, aquest llibre. Es diu Mis Años Rockeros. Doncs
pues aprofitarem. Ara, el meu amic Agustí, que està aquí, que no ho he dit res, et passarà una fulla que està del revés perquè li donis la volta i la vegis. I que m'expliquis...
Home, no duc ulleres, eh? No sé jo...
No.
Hòstia, mi generació... No,
I el Quijorrock.
Que maco és el Quijorrock.
Escolta una cosa, explica això. Mira. Perquè això, de fet, era una òpera rock, no, encara que aquí rock, posa... Sí. En la d'això posa...
Després vam canviar. I inicialment era una òpera rock.
Era una òpera.
Se'n va acudir fer... Home, eren els temps de Quadrofènia.
De Quadrofènia, sí.
Com era el 68. Quadrofènia és
el 70... 70 i pico, 74, 75.
Pues jo vaig fer el 74.
Sí.
I llavors vaig fer una òpera, un Quijote, un tio que veient la televisió es torna boig i se va amb la dona a salvar el món. I cançons sobre el sexe, sobre l'amor, sobre els hippies. Hi havia una que es deia Kissing Killer, Kissing Assassino, perquè era després del cop d'estat a Xile.
Sí.
I, bueno, i vaig fer la lletra. Llavors vaig tocar Mi Generació, que eren molt amics. Podeu ficar la
música? I un gran grup.
Podeu ficar la música? Vale. Vaig anar a Santi Arisa. Santi, vols produir el disc? Collonut. I vam fer-la aquí. Vam anar a Discos Ariola,
sí.
BMG Ariola, al carrer Aragó.
Aragó. Sí, on està Ada ara.
I li van proposar al Tato Escaiola que gravés un doble LP, que era el normal, i va dir que sí, que encantat de la vida, que la música era bona, que la lletra estava molt bé, el santirisme, un projecte. Va. I llavors, en el doble, en l'obra, hi havia una cançó que es deia Pachanga Pachanga, que era una crítica de les cançons d'estiu. La lletra era horrible i la música era una pachanga. I va a la discogràfica i diu... Traurem un single primer amb una cançó. I treuen aquesta. I, claro, aviam, si a l'LP anava de crítica social,
qui,
no pot sortir la pachanga, pachanga.
Qui va ser el gran visionari?
La discogràfica. I em vaig negar, vaig dir no. Llavors, el típic de deixar, doncs no fem el de l'LP. No vam fer l'IVA, ja no vam acabar l'obra, es van quedar la meitat de les cançons sense fer... i es va morir.
Existeixen gravacions d'això?
Sí, tinc 4 cançons, perquè diversos anys després, vaig anar a una altra discogràfica, que està als estudis que estan al carrer Girona, a mà dreta, pujant abans d'arribar al carrer Còrsega, Discos Columbia,
sí,
i van dir, fem un intent. I vam anar a Mi Generació i vam dir, tots els músics de Barcelona que es vulguin apuntar a la gravació poden vindre. Va vindre el de Santa Bàrbara, va vindre el Santi Picó, va vindre un fotimer de gent, es van apuntar a un bombardeo i vam gravar quatre cançons de l'obra. El oro, el sexo, el canto hippie...
Que és les que posa aquí, no? Són aquestes quatre.
Ah, sí, claro, aquestes quatre.
Aquestes sí, quatre.
No ho havia vist, home, sí. Mm. Vam gravar aquestes quatre cançons. Tot i amb això, era una maqueta ben, bastant ben feta, però una maqueta. Tot i amb això, la discogràfica va dir que no ho veia comercial, que no ho veia tal i qual. Ja no volíem fer l'òpera rock, volíem fer gravar un disc amb les cançons.
Sí.
I ja li dèiem zarzuela rock. Passa que després mi generació les van cantar ells per la seva compte quan actuaven i li deien comèdia musical i li van dir, bueno, a tot això. I va ser un projecte inacabado. Mitet l'Espina fa 7 o 8 anys que vaig gravar, vaig fer una òpera per a soprano i orquestra, una cantata, o sigui que... Però bueno, això va ser un projecte d'aquests que no...
Tu conserves les gravacions, això?
Tinc a casa, ho tinc amb MP4, perquè ho vaig passar. Sí. Tinc una cinta, d'aquesta cinta de magnetofon, amb el màster original, però després me la vaig fer passar i les tinc amb un MP4 a l'ordinador.
El Toni Palacín m'ha dit que et donés una gran abraçada.
Home,
i parlar també ell aquest migdia.
Segueixen sent, per mi, uns xavals estupendos.
Escolta, i se'ns ha acabat el temps.
És que ja xerro massa.
No és que xerris massa, és que... Aviam, aquí l'Agustí va fer la seva intervenció.
Jo vaig fer una pregunta. Se't veu una passió parlant de tot el que has fet? I tot el que fas i el que ara te'n vas de viatge a Colòmbia, tu dorms?
No, 9 hores cada dia.
Perquè és que d'on treus el temps per fer tanta cosa?
9 hores cada dia.
Quants llibres has arribat a fer al mateix temps, Jordi?
No, pensar en puc passar 50. Fer-ne un.
Però escrius idees...
Faig el guió previ abans.
Quan trigues en fer un llibre?
Aviam, és que aquí...
Cada qual és una cosa, no?
Aquí són moltes preguntes que mereixen respostes exemplars. D'entrada, dormo 9 hores al dia. Si no dormo, no, el meu cervell no funciona. 9 hores. No, la gent diu, bueno, dormiràs 3 o 4. No, al contrari. Per fer el que faig, tinc que dormir. Em llevo als 10 del matí. Em passo a treballar, esmorzo, em da aquell qual, miro el email, em passo a treballar a les 11. Escric de 11 a 2 i mitja o 3, 4 hores. Dino, veig l'informatiu, llegeixo un diari o dos, o el llibre que estigui llegint, i escric de 4 i mitja a 8 i mitja, 4 hores més. Sopo i vaig al cine. No tinc pel·lícules perquè no n'hi ha. Me'n veig dos en cine. Me'n vaig a dormir a la 1. I dormo de 1 a 10 del matí. Quan faig un llibre, escric dissabtes i diumenges. Si hi ha futbol, escric migdia. Si tinc netes, escric migdia. Però quan faig una novel·la, no paro. Quan estic escrivint. Ara bé, un llibre, jo l'escric, un llibre infantil, el faig en dos o tres dies. Un llibre, i faig amb les mans etiqueta juvenil, és una setmana d'escriure'l. I un llibre policiac, com el Miquel Mascarell, escriure'l són màxim 3 setmanes. Escriure'l. Però el que no es compta és el temps que empleu pensant.
Això no es trama, l'argument,
no es quantifica. Si ara se m'ocorreix un llibre i passa a Camerún, com a Camerún no hi he estat, jo agafaré un avió i m'aniré a Camerún. Perquè no val el Google Maps per fer un llibre. Tens que olorar, sentir, parlar amb la gent. Per tant, jo vaig als llocs a fer les coses. Quan agafo un avió, ara m'aniré a Colòmbia, amb un avió a 12 hores fins a Medellín, a l'avió treballaré, faré el guió previ. El temps que trigo investigant, si he d'investigar, a vegades no cal, quan faig ciència ficció no tinc d'investigar res, soc Déu i faig el que vull.
Imagines.
Però quan faig, sigui el que sigui, he de fer un guió previ, a mà, paper i boli, resumir cada capítol. I aquest temps no es quantifica. Això sí, quan escric el llibre, sí, apunto cada dia, avui he escrit 14 pàgines, total em porto 14. El dia següent, n'he fet 13, porto 27. Cada dia apunto el que faig. Qualsevol llibre meu em pots dir el capítol 4 m'ha encantat. Vai, agafo les meves pàgines fetes a mà, que les tinc totes guardades, i dic, el vaig fer el 8 de desembre per la tarda.
És increïble,
tot, eh? Tot documentat. Per tant, no sé com explicar-t'ho. La feina és pensar les coses.
Sí.
Si agafes tot el que escric amb novel·la al cap d'un any, possiblement no passi dels 3 o 4 mesos. Els 8 o 9 restants són pensant, fent guions a mà, viatjant, prenent apunts, fent coses, però escriure físicament, escrivint la novel·la, 3-4 mesos comptant cada any faig uns 10 llibres, entre nanos i coses de,
i
de música.
I quan escrius la novel·la que ja tens fet el guió, tires molt a vegades enrere i que això no, no m'ha agradat, ja et va sortint tot. No.
El guió és la clau, i el guió li dono 50.000 voltes. I el guió penso, allà, el personatge, faig un llibre policiac, el personatge surt de casa i tinc que pensar si va entrevistar el pare o la mare. Són dos camins. Si entrevista el pare, després tinc que decidir si entrevista a l'amant o al fill. Si entrevista la mare, tinc que decidir si entrevista la veïna o el no sé què. I vaig creant camins. I automàticament vaig veient que aquest no serveix, aquest sí, aquest sí. Me'n vaig molt a illes desertes, al Caribe, on sigui, em tanco una platja sense televisió, ni internet, ni mòbil, ni res. I m'estic pensant 2 setmanes als llibres. I faig el guió, penso, i després a la tarda després faig 4 o 5 capítols fins arriba un punt que tinc d'anar a pensar. O sigui, és el treball aquest el que importa. Quan escric un llibre, l'escric d'una tirada, no faig cap canvi i ni me'l llegeixo.
O sigui, mai he corregit
cap llibre meu. Mai. Crec que amb la primera intenció, no crec en la perfecció, crec en l'instint. Si agafo un llibre i el començo a corregir, l'enfred, el refredo. Per tant, quan acabo de fer un llibre, ja el penso, ja faig el guió, li dono 50.000 voltes, però el guió queda perfectament, és com un director de cine, Li diuen, xaval, tens per fer una pel·lícula 20 dies, són 80 escenes, són 4 escenes per dia. El director no pot anar a l'estudi i dir, vinga, avui redurem l'escena 44. I no li poden dir als tios, als de l'equip, no, és que l'elefant no l'han portat. O l'actiu no ha vingut. No, té que tindre tot medit per fer i rodar aquella escena. Jo faig igual. La preparació prèvia és exhaustiva, però quan tinc el guió acabat, i els guions a vegades tenen 100 pàgines a mà, pràcticament és el llibre fet, li tinc cada forma, me sento, l'escric, el vomito, i tal com l'he fet, va a l'editorial o en premi literari o el que sigui, ni me'l llegeixo, perquè el tinc que llegir. Quin avorriment, l'acabo de fer jo, tu, ja sé com acaba, coi.
Sí, a més saps com comença i com acaba.
Hombre!
Escolta, Jordi, moltes gràcies, de veritat. Ja veus que això és una humil emissora de Barcelona, Eixample Barcelona Ràdio. Agrair-te molt la teva passió, perquè tot el que fas, has fet i faràs és amb passió. I a qui no et conegui com a escriptor, pues que et conegui, que val la pena.
Bueno, a l'abril surt el número 15 de Miquel Mascarell, serà l'últim. L'editorial diu que ja no vol seguir.
Ja no vol seguir, però o sigui, tu seguiries?
Evidentment.
Pues segueix.
Tinc corda per rato. No, no es pot canviar d'editorial. Llavors, el número 15 és tan bo, a més, que penso que val la pena. I la sèrie Mag d'Aventura, que ja ha sortit 4 llibres, que és una periodista d'investigació, també val la pena. Són temes molt actuals i molt punyents. I el Miquel Mascarell és la història de Barcelona vista a través de les novel·les policials anys 40 i 50. Per tant, jo crec que la gent que ens pugui escoltar...
Té Jordi Sierra i Fabra per temps.
Amb això, sí.
Moltes gràcies, Jordi.
A vosaltres.
I digue'm una cançó que t'agradaria escoltar per acabar el programa.
Sempre dic la mateixa, perquè és la cançó que per mi més maca de la història. Like a Rolling Stone de Bob Dylan.
Pues vinga, sentirem això.
discover that